Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem un dia més des de l'Espai Radiofònic Casa de la Vila. Avui ens acompanya el regidor de Promoció Econòmica i Espai Públic, Hisenda o Transició Ecològica, entre altres aspectes, el Miquel Medialdea. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, hem de parlar de diverses qüestions. Podem començar amb l'apartat d'Hisenda, concretament parlant dels pressupostos participatius, perquè el passat 15 de febrer es va acabar el termini per presentar propostes per aquests pressupostos participatius. No sé com ho valoreu, com ha anat tot plegat.
Doncs la veritat és que ho valorem molt positivament. Hem tingut 86 propostes. Recordem que aquests són els primers pressupostos participatius que es fan a Vilafranca. Llavors jo encara... que hi hagi un pressupost i tot, jo dic que és una prova pilot, perquè al final és una primera edició i segurament s'hauran d'ajustar coses, però per ser una primera edició 86 propostes està molt bé. Fa uns 10 anys havia hagut un intent de fer processos participatius, però la metodologia de treball era totalment diferenciada, molt diferent a la que fem ara. Per tant, per això insisteixo que és la primera vegada que es fa. Jo crec que els hi cal una mica més de difusió, més que res, veient una mica les persones, que és públic, que han fet les propostes, doncs crec que potser hauríem de treballar més l'àmbit de difusió, però com he dit, és una primera prova pilot, 86 propostes per ser el primer any, crec que està molt bé, i ara, de fet, tinc alguns serveis interns de l'Ajuntament saturats, perquè ara el que hem de fer és una primera revisió d'aquestes propostes, d'una per una, totes les propostes, i dir quines encaixen amb el que són les bases dels pressupostos participatius i quines no. És a dir, quines passen a la següent fase
filtre, no,
i quines queden correctes. Perquè al final i al principi hi ha unes bases on es demanaven que fossin propostes d'inversió dins de l'espai públic o amb un equipament de titularitat municipal i amb un topall màxim d'uns 48.000 euros per proposta. És obvi que el tema dels imports, entenc doncs, que a molts ciutadans o entitats doncs, els és més difícil de calcular, però sí que hi ha propostes que ja veiem que no són d'inversió, sinó que fan referència a serveis o contractació de personal, que seria un altre àmbit. Llavors aquestes, en principi, doncs, de forma justificada, quedaran fora. I de si hi ha alguna proposta que és fora d'un espai de titularitat municipal, amb el qual també quedaríem fora. Llavors hem de fer aquest primer filtre, però òbviament s'ha de mirar una per una i fer-ho de forma argumentada. No podem dir que de fora queda dintre, sinó sobretot les que queden fora, el motiu pel qual incompleix les bases del pressupost. Llavors ara tinc tots els serveis tècnics mirant, perquè hi ha propostes que estan superdefinides, hi ha alguna que fins i tot ve amb un pressupost, hi ha propostes que són molt genèriques, no? I aquí hi ha d'haver un esforç també per dir si entra o no entra, una mica de certa interpretació del servei. Ara justament estan explicant una proposta. Escolta, Miquel, què et sembla aquesta proposta? Dic, molt bé. Dic, però això que m'estàs ensenyant per 48.000 euros? Diu, no. Dic, doncs llavors no entra. Home, bueno, però per 48.000 podem fer aquesta part. Dic, bueno, però no és el sentit de la proposta. Dic, se'ls pot proposar, però el sentit de la proposta és el global i aquest no entraria. Llavors, bueno, i ara hi ha una feina important dels serveis tècnics d'anar revisant les 86 propostes. A partir d'aquí, doncs, si tot va bé, aviam si la setmana que ve ja les podem tenir revisades, llavors es publicarà les propostes que passen a la següent fase i les que no, quines passen aquest primer filtratge. Llavors, la idea és convocar dues sessions, repartir les persones que han fet les propostes en dues sessions i poder treballar amb elles una mica més en profunditat aquestes propostes, doncs per ajustar-les millor a una proposta més ben definida i a partir d'aquí ja, que ja parlaríem de la tercera fase, doncs que puguin entrar ja a la votació final per part de la ciutadania.
I d'aquestes 86 propostes, no sé si ens pots avançar o en quins àmbits estan o si...
Són molt diverses, eh? De fet, són públiques, eh?
Tenim... Es poden consultar.
Sí. Tenim la plataforma Participa 311, que és aquesta plataforma que ens facilita Diputació, que està basada en el software El Decidim, que utilitza l'Ajuntament de Barcelona. I llavors hi ha la web, que s'hi basa a la web de l'Ajuntament de Vilafranca, vilafranca.cat. Si fas una mica d'escroll, tires una mica baix la pàgina, llavors un lloc et posa pressupostos participatius o processos participatius, cliques allà i ja et linka directament, et va directament a la pàgina web el Participa 311 Vilafranca i allà et diu quins processos hi ha oberts, que hi havia el de pressupostos participatius i em sembla que hi havia una consulta, penso que era referent al Pla d'Igualtat, no sé si ja està tancat o no. Llavors, si entres amb el procés de pressupostos participatius, mires propostes i allà et surten les 86 propostes que són consultables per tothom. Lo mateix, quan pengem la informació de quines han entrat, quines no, també serà consultable allà perquè la gent ho pugui veure i òbviament, quan fem la votació, també estaran allà les propostes perquè la gent les pugui consultar. Llavors, són propostes molt diverses. Hi ha propostes bastantes d'espai públic, de millores de places, millores de voreres, algunes, què més hi havia, d'adquirir nous elements per l'ús a la via pública. Em sembla que hi ha una que era...
Molt d'urbanisme, doncs.
Bueno, al final són inversions en espai públic o en equipaments públics. Llavors, clar, al final és una inversió, no poden ser serveis. Hi havia algú que parlava de fer com un menjador social. Clar, això és un servei. És obvi que hi ha una inversió darrere per poder tirar endavant, però això és un servei, no? Això, clarament, no és només l'inversió, sinó que el cost important pot ser el servei posterior, no? Llavors, hi ha coses d'aquestes que són serveis que no entrarien, no? Però jo et dic, són bastant variades. I ja et dic, i són públiques, que tothom qui vulgui pot entrar al Participa 311 Vilafranca i veure les propostes que han fet els ciutadans per si en properes edicions es volen animar que vegin quin tipus de propostes ha presentat la gent.
Per tant, aquesta plataforma, no, és, ho dèiem, la primera vegada que es planteja i ha funcionat correctament, ha funcionat bé.
Sí, la plataforma ja la vam utilitzar per lo que va ser la renovació que estàvem fent del PAES, del Pla d'Acció pel Clima, i llavors ja va ser el primer procés que vam utilitzar la plataforma. Llavors és una plataforma que ja utilitzaran sempre, ja és com si fos una pàgina web de l'Ajuntament, on ja volem concentrar tots els processos participatius que faci des de l'Ajuntament, que no sigui que hagis d'anar a la web de l'Ajuntament, al servei de... a la pàgina de cada servei per veure quins projectes estan en marxa en processos participatius, sinó que hi hagi una web on ho agrupi tot, no? On també agrupi informació dels diferents consells que té l'Ajuntament, el Consell de Comerç, el Consell Municipal d'Habitatge, el Consell de Medi Ambient, etc., que hi hagi un sol lloc on estigui tota aquesta informació recollida. Jo ja et dic que és una pàgina que ens ofereix Diputació, a nosaltres hi ha tots els ajuntaments que formen part de Diputació de Barcelona, només l'has de demanar, i el que volem és que ja sigui la pàgina per tota la part online dels processos es faci allà. Llavors, ja et dic, vam començar amb el del PAESC. El següent procés, si no recordo malament, diria que va ser escollir el nom de la biblioteca, que també va fer a través d'aquesta plataforma. Ara hem obert el de procés participatiu, de pressupostos participatius, i també es va obrir aquest comitè d'igualtat, que diria que encara està obert, no estic segur. Llavors, qualsevol procés... Tenim ara, si tot va bé, ara aquest any engegarem la renovació del Pla d'Acció Cultural, doncs tota la part online també es farà a través d'aquí la plataforma. Llavors ja és una plataforma que l'únic fre d'entrada que té és que t'has de crear un usuari i una contrasenya, però tu crees una vegada i ja sempre tens accés. Si no tens usuari i contrasenya, pots entrar i pots visualitzar les coses. El que no et deixarà és a l'hora de votar, que llavors sí que et demana que t'identifiquis.
Molt bé, doncs continuem parlant d'aquesta àrea d'Hisenda. En aquest cas, com dèiem, potser de cara a la setmana vinent ja podríem saber aquest primer filtratge, no, de pressupostos, la gent podrà consultar i ja anirem fent els següents passes.
Sí, sí, sí. Aquest és l'objectiu, eh? No sé si arribarem, però l'idea és abans de Setmana Santa, més que res perquè volem ja convocar la gent per les dues sessions posteriors que et comentava, amb els que hagin passat aquest primer filtratge, i llavors ens agradaria, si és possible, abans de Setmana Santa ja convocar-los. Per poder fer això, hem de tenir el filtratge a fer i dir qui passa aquesta primera fase o no. Si tot va bé la setmana que ve, jo crec que ja hauríem de tenir aquesta informació.
Molt bé, doncs continuem amb altres qüestions, perquè ja fa 3 mesos que va acabar el 2025. És moment, imagino, ara de parlar com s'ha tancat l'exercici 2025. A més, avui tenim ple de l'Ajuntament, no?
Correcte. Sí. Bueno, cada any funció interventora de l'Ajuntament, bona intervenció, fa els seus informes. I llavors, normalment, ara el mes de març fa aquest informe de tancament de l'exercici anterior, no? És quan ja s'han tancat totes les factures, que és el que s'ha pagat, el que no, i llavors, bueno, revisa doncs, com han tancat els comptes, no? Llavors, bueno, fa la seva explicació, bueno, el seu informe des d'intervenció. Al final el que surt és que a nivell d'indicadors de solvència econòmica, els quatre indicadors que ens demanen, doncs estem bé, l'estalvi net, el romanent positiu de tresoreria, el deute de l'Ajuntament per sota el 110%, estem un 36%, molt lluny d'aquest 110 i no hi volem arribar-hi, el pagament mig a proveïdors per sota els 30 dies, complim els quatre criteris. Això el que ens permet és que avui anem només a donar compte de la liquidació, no? Si incomplíssim algun d'aquests criteris, llavors és diferent, perquè llavors hauríem de fer un pla de sanejament de l'Ajuntament, no? Però com que aquests criteris els complim, doncs avui és anar a donar compte. El que passa és que ja des de l'any 2024 es van reactivar el que són les regles fiscals, on aquí es mira la part d'estabilitat pressupostària i el tema de regla de despesa. Això al final és una normativa europea que pressionava els estats per tal que baixessin el seu deute públic i llavors marcava uns objectius de rebaixar aquest deute públic. Al final, l'estat, quan presenta els números a Europa, no presenta només els números, diguem-ne, de l'estat, sinó que presenta el consolidat de l'estat amb les administracions autonòmiques i amb els ajuntaments, i llavors va establir unes regles, això en l'època Montoro, per tal de que tots ajudéssim a baixar aquest deute públic independentment de la xifra de deute públic que tinguessin cada entitat. Llavors aquí és on es marquen aquestes regles fiscals i d'estabilitat pressupostària, que al final no mira tot el pressupost, sinó mira una part, i el que busca és que paguis les despeses que tinguis a l'exercici ho financies amb ingressos del propi exercici. Això quina dificultat crea? Que molts ajuntaments, que al final l'Europa és molt diversa, cadascú deu tenir fonts de finançament diverses, però la forma en què estan finançats els ajuntaments, això és molt difícil finançar la inversió que fa el propi ajuntament només amb els ingressos corrents de l'any, no? Llavors tot recorrem doncs, a subvencions i altres. Llavors quan et donen aquestes subvencions, a vegades t'avancen la subvenció sencera abans que hagis de fer la despesa. Llavors el que fas és, reps la subvenció, la guardes a la tresoreria on sigui, i llavors tu durant aquell any doncs, bueno, licitaràs l'obra, fas la licitació, el que sigui, i comences a executar. No t'ho gastes tot el primer any, potser t'ho gastes una per al primer, una per al segon, i depèn quina obra, fins i tot el tercer any. Això que se li diu romanents ho vas arrossegant d'any en any, i aquests romanents s'incorporen uns capítols, que és el 8 i el 9, sobretot el 8, que pel càlcul d'estabilitat pressupostària no es tenen en compte. I llavors què fa? Que a l'utilitzar romanents, que ho fem molts ajuntaments, perquè sigui la manera tradicional d'aquí, no és res dolent, és vas fent caixa i aprofites, doncs aquests romanents pel càlcul d'estabilitat pressupostària no t'ho tenen en compte. No tenen en compte l'ingrés, però sí la despesa. I llavors et desequilibra el pressupost. I llavors és quan ens surt que tenim necessitats de finançament, perquè pel càlcul d'estabilitat pressupostària doncs ho tenim equilibrat. Aquestes necessitats de finançament les tenim des de l'any 19, que es va fer el càlcul de les regles de despesa, i llavors és l'any 19 que cada any l'Ajuntament han tingut necessitats de pressupostàries amb imports diferents. Aquí l'any 19 ja es va fer un pla econòmic financer, que és el que demanen quan incompleixes. L'únic que l'any següent vam tenir, no sé si la paraula seria la sort, però la sort que van quedar suspeses aquestes normes de despesa, perquè llavors hi havia la guerra d'Ucraïna, hi havia tot el tema del Covid, i van dir que no era el moment de fer aquesta austeritat pressupostària que ens marcava Europa, i ara el 24 es van reactivar des de 4 anys aquestes regles de despesa. Llavors, ja et dic, pel normal funcionament de l'Ajuntament ens és complicat. Aquí hem de fer ajustos, d'intentar equilibrar bé els ingressos i les despeses amb el que fas cada any, i ja et dic, quan hi ha subvencions i altres no és tan senzill. Llavors, amb la liquidació d'aquest any s'ha vist que incomplim de nou la regla d'estabilitat pressupostària, i aquest any, que l'any passat no, també incomplim la regla de despesa, no? Perquè ens marquen que com a molt podem créixer un 3,6%, i aquest any hem crescut alguna cosa més del 3,6% i s'haurien d'ajustar. Llavors, ja l'any passat, com que vam incomplir la llei d'estabilitat pressupostària, aquesta condició, ja vam haver de fer un pla econòmic financer, que aquest any no l'hem pogut complir, i llavors aquest pla financer és pel 2025-2026, i llavors el que hauríem de veure és ara el 2026, veure si ho podem ajustar o no. Ja et dic, aquí és sobretot aquests romanents que utilitzem doncs, per anar tirant endavant les obres, que en teoria no ens hauríem de deixar-ho, no? Aquí hi ha molta queixa del món local, de dir, escolta, si jo tinc una solvència financera al meu ajuntament, perquè m'ho mires, i acabo amb un estalvi net, tinc uns romanents positius a tresoreria, tinc el deute controlat i faig el pagament a proveïdors amb el termini que em demana la llei, perquè carai, no puc utilitzar aquests romanents doncs, per fer més inversió, que moltes vegades la ciutadania, les entitats ens ho demanen. I és clar, aquí hi ha un debat, però sí que és cert que bueno, mentre es mantingui aquesta llei, doncs, sobretot que ara el 2026, que és quan es mira més el compliment del pla econòmic financer, doncs haurem de veure com ens podem ajustar. L'únic que és un tema comptable, però que al final té afectacions amb inversions reals, no? De dir, te les fan frenar perquè bueno, és un tema una mica complex. Llavors és l'únic tema que haurem d'estar seguint-lo durant el 2026, a veure aquest compliment de les regles fiscals i estabilitat pressupostària es manté o no. Ara hi ha una guerra a Iran que està tenint un xoc amb el tema de preus. No sé si això pot aixecar o provocar una suspensió un altre cop de les regles fiscals o no. Però bueno, en tot cas, haurem d'estar fent seguiment i haurem d'esperar l'informe d'intervenció amb més detall a veure els motius de l'incompliment i si hi ha algun tema que puguem ajustar o no ajustar.
Clar, això volia preguntar-te ara, no? Amb aquest incompliment, doncs, quins efectes podria tenir o com ho podríem notar, no?
O sigui, ara, en principi, que ara s'ha de fer un informe, ara a finals de març, que devia intervenció, penso que és primer al Ministeri o a tota la financera de la Generalitat, perdó, perquè en el nostre cas, nosaltres qui fa la tota la financera a la nostra comunitat és la Generalitat, si no hauríem d'enviar directament al Ministeri, i després, com que aquest informe, bàsicament, dirà doncs, el mateix que diu la liquidació, que incomplim el pla econòmic financer aquest primer any amb els temes d'estabilitat pressupostària i regla de despesa, aquí el que s'haurà de fer una mica d'anàlisi ja més en profunditat de veure els motius que ho causen, no? Tenim una primera percepció de què és, moltes coses són temes puntuals d'inversions, alguns d'ells aquest any acaben, per tant no haurien d'afectar el 2026, però ho han d'acabar de mirar bé. Llavors, cara al juny, s'ha de fer una memòria d'alcaldia, que també s'envia tota la financera, dient bueno, doncs, quins són aquests motius d'incompliment i si han de prendre alguna mesura correctora o no. En principi, ja et dic, per el que hem vist, són tot temes puntuals, però bueno, que faci una anàlisi més en profunditat des d'intervenció per veure si realment hi ha algun tema doncs, que aquí sí que hem d'ajustar, però en principi, sobretot, és l'impacte d'inversions que al final són plurianuals i que tenen un impacte directe amb el pressupost. Però ja et dic, no és que no tinguem diners per pagar-ho, sinó que la forma com ho paguem, doncs Europa preferiria que es fes d'una forma diferent, mentre no tinguem una altra forma de fer-ho. Però bueno, ho hem de mirar amb calma i fer aquest informe per tota la financera i ja et dic, ara el que es farà és, ja et dic, el pla financer no és pel 25, és 25-26, i llavors a veure el 26, a veure si podem complir aquestes regles de despesa d'estabilitat pressupostària o si veiem que no es pot complir, si hi ha alguna mesura realment que podem fer per ajustar-ho, que al final seria principalment doncs frenar el ritme d'alguna inversió, que això no sempre és possible. Llavors ho hem de mirar en calma.
Tot plegat s'exposarà avui al ple en profunditat?
Bueno, avui al ple no, perquè avui al ple el que fas és donar la liquiditat. Llavors l'indicat del pressupost, el que mostra és el que han dit, l'Ajuntament està sanejat, tots els índexs de solvència financera, com els darrers anys, no és que sigui el primer any, com els darrers anys, afortunadament tenim un Ajuntament sanejat, que acaba un estalvi net positiu, que acaba amb romanents de tresoreria per poder fer front a les seves despeses o urgències que pugui tenir, que el deute públic el tenim controlat dintre els índexs que ens marca, estem a la part més aviat baixa, que el pagament mig a proveïdors, que és el que ens demana la llei, l'estem fent sota de mitjana sota els 30 dies, que és el que ens demana. Per tant, tenim un Ajuntament sanejat, amb això tranquil·litat, tenim un bon Ajuntament. Ara, hi ha aquests temes de la llei d'estabilitat, aquí ens demana un esforç a totes les administracions, que aquí, ja et dic, aquí és on de moment no ho estem complint i hem de veure. Però ja et dic que és una llei, des del 2019 que la incomplim, no passa res, tenim un Ajuntament sanejat. Ara, òbviament, com a Ajuntament, si una llei i no s'aixeca la llei, doncs la nostra obligació és complir la llei. Llavors aquí haurem de veure el 2026 per tal de complir aquesta llei, ens agradi o no, bueno, doncs veure si hem de corregir alguna cosa o no. Però bueno, això ho veurem amb l'informe, com he dit, que prepari l'interventor i amb la memòria d'alcaldia que hem de presentar al juny d'aquest any.
Un altre dels temes que estan a l'ordre del dia és el de la mobilitat, una mobilitat que s'ha complicat molt des del passat 20 de gener amb l'accident ferroviari a Gelida i que afecta directament els ciutadans vilafranquins. Aquesta crisi de Rodalies continua i esperem, no, que la propera setmana, com avançaven fa uns dies, doncs que puguem tenir ja resolt, no, el tema de la R4.
Sí, bueno, jo personalment penso que la crisi de mobilitat no és des del dia 20, des del dia 20 s'ha generalitzat a nivell de Catalunya, però el que és Vilafranca i el mal funcionament, en aquest cas de la R4, que és la que passa per Vilafranca, ja fa molts anys que el patim. Aquest mal funcionament pues, té causes diverses, des de manca de manteniment o d'inversió de fa molts anys, i ara actualment que s'està fent manteniment i inversió en temes diversos, pues, l'afectació directa de les obres que s'estan fent sobre la via, ja sigui el tercer fil, ja sigui les obres de millora amb diferents estacions, sense dormir, la Granada, la pròpia Vilafranca, quan es van fer les obres a la nostra estació, o el soterrament de Sant Feliu. Tot això té afectacions sobre el funcionament de la via, que ja fa molts anys que Vilafranca estan patint i denunciant amb les diferents administracions. Ens han dit, ostres, entenem, bueno, primer no enteníem que no es fes una inversió sobre la via i reclamàvem que es fes una inversió perquè al final hi ha molta gent que utilitza els Rodalies i llavors el que demanem és que es fes aquesta inversió de millora. Ara que es fa la inversió de millora, el que demanem és veure si pot haver una millor coordinació entre l'obra i el funcionament. Tots entenem que potser el tren ha d'anar una mica més lent en determinats espais que faci l'obra, però si et marquen un calendari o uns horaris més que un calendari i amb aquest temps afegit, que s'intentin complir. I aquí ja hem vist, malauradament, que intervenen diferents entitats, des de DIF, des de Renfe, Generalitat, i que ha faltat una mica, bueno, ha faltat molta coordinació entre ells, no? Aquí s'ha vist agreujar tota aquesta crisi, doncs, bueno, com has dit molt bé, amb l'accident que va haver-hi a Gelida, que el que va fer ja no és només afectar l'R4, sinó va ser una parada general del sistema ferroviari. I, a més, ara aquesta setmana, doncs els companys del Penedès Marítim estan patint obres com han patit nosaltres des de fa molt de temps, en el seu cas pel túnel del Garraf, i llavors encara s'ajunta amb aquestes dificultats de les diferents línies que estan parades. Aquí lo important, nosaltres ho hem dit, malauradament, perquè el servei de bus no té la mateixa capacitat que un servei de tren, la substitució de la mobilitat ferroviària ha vingut donada per la mobilitat en bus. Llavors el problema és que on hi cap un tren necessites molts busos i llavors veiem un creixement, gairebé m'atreviria a dir exponencial, els darrers anys del servei de bus express, que tot i que s'han fet reforços amb aquest bus, sembla que mai arribem a tenir els reforços suficients per absorbir tota la demanda que hi ha. Hi ha un punt, bueno, doncs que costa trobar més busos, costa trobar més conductors, hi ha un moviment que ja gairebé no entren més busos a l'estació amb hora punta, però que mentre no aconseguim que l'R4 tingui, ja no dic que funcioni bé, tingui una fiabilitat amb un horari, un temps de trajecte més llarg o més curt, però tingui una fiabilitat, que la gent sàpiga que si l'agafa aquella hora i l'horari et diu que arribaràs a aquella hora a Barcelona, doncs realment arribaràs a aquella hora, el que tenim és un desbordament del servei de bus. I nosaltres hem demanat a Generalitat que, sobretot, no ens tregui els reforços, ans al contrari, que es plantegi nous reforços, que jo sé que ara veig pressupostari, suposa molts problemes a nivell de Generalitat, però no és només la línia de Vilafranca, són moltes línies de bus express que estan reforçant, però la realitat és que mentre no podem oferir un millor servei ferroviari a curt termini, no ens podem plantejar treure reforços al bus express, sinó tot el contrari, com dèiem, de fins i tot potser encara els haurem d'augmentar.
La mobilitat, un tema preocupant que donaria per parlar molta estona, però no la tenim, hem d'acabar aquí el programa. Gràcies per acompanyar-nos.
No, vosaltres.
I tornarem, nosaltres tornarem el proper dimarts amb un nou programa del Casa de la Vila. Bona tarda.
Bona tarda.
Al Casa de la Vila seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.